Guerra. Conflicte armat entre col·lectivitats organitzades, especialment entre estats, pobles o faccions, que es manifesta mitjançant combats, operacions militars i accions de força, amb la finalitat d'imposar interessos, dominar territori o sotmetre l'adversari. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I anem a fer el test diari, gairebé com si fóssim els metges, de comprovar com està la veu del nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo crec que estàs
bé,
millor avui.
Home, hem anat seguint l'evolució aquests dies. I
evoluciona favorablement.
El doctor Vila dona evolució favorable, no?
Veig que hi ha una evolució molt bona.
Quins estudis mèdics té l'Eloi Vila?
D'oïda.
Una oïda molt bona, sí.
Això sí, clar. La veu potser millora, però el meu estat físic, ja et dic jo que no millora,
No,
això
és una mica de caigut,
Però t'ho has fet mirar o no?
Sí, i tant, que ho me'n faig mirar.
I què t'han dit?
Mira, els que tenim nens, o els que hem tingut nens, quan anaves al pediatre, li feien 3-4 proves i quan no sabien què era et deien això deu ser un virus. Doncs això és el que m'ha passat a mi. O sigui, a mi no t'ha passat a tu, Eloi, això? Que anaves al pediatre i li miraven 2 o 3 coses i quan no deu ser un virus. I sí. Anava, doncs, endavant.
Sí, home, i et donaven sempre aquell xarop de color carbassa.
Ah, sí, el Dalsy.
Ja no me'n recordo.
Doncs jo estic aquí, això meu, es veu que ha estat no un virus, sinó que he enganxat 2 o 3 virus seguits, un darrere l'altre.
Hòstia, un hat-trick.
No ho sé, perquè clar, els hi vaig dir, home, però vols dir que un virus pot durar 10 dies?
Doncs prenta.
En deus haver enganxat un parell o 3 seguits, un darrere l'altre.
Prenta Dalsy.
Sí, no, el Dalsy és paracetamol, no és res més que això.
És una... és que no.
Molt ibuprofè, bons. Perdó, ibuprofè. Perdó, el paracetamol és l'altre, és la... La piretal.
Exacte. Hosti, quin domini.
Bueno, hem tingut nens, 2. Ara ja són adolescents, com els teus, Eloi.
Però, sí. Són més grans, és que jo ni me'n recordo, ja, pràcticament.
Jo, prou feines.
Per tant, tens virus diagnosticats, eh?
Sí. Bueno, diagnosticats, o sigui, van fer... Saps allò, el quin és qui, saps? Això no, això tampoc, doncs deu ser un virus. I aquí estem.
Doncs així també sóc metge jo, saps? No, perdó.
Es van mirar coses, em van auscultar la gola, i al final de tot, com que no trobaven el què, deu ser un virus.
Bueno, el doctor Vila li diu que demà torni a venir i ens ho mirem,
Que de moment és un virus.
De moment és un virus.
És l'evolució.
Exacte.
Ai, senyor. És dimecres 29 d'abril i evolucionem favorablement. I estem pendents de coses com, per exemple, el conflicte a l'educació que ja ha arribat al Parlament.
Sí, l'oposició al Parlament ha criticat durament el govern, a qui acusa d'haver afegit més llenya al foc en aquest conflicte amb la comunitat educativa. El president Salvador Illa ha defensat l'acord amb l'UGT i Comissions Obreres i també ha defensat el pla d'introduir la policia en alguns centres educatius dient que ha estat perquè els ho han demanat. No ha dit qui, s'ho ha reservat, però ha dit que és que li havien demanat.
Víctor de Aldama intenta esquitxar el PSOE amb la corrupció.
Avui ha declarat a l'anomenat judici de les mascaretes. Ha intentat implicar els socialistes en un suposat finançament il·legal del partit. De Aldama, però, no ha portat cap prova. Simplement ha dit que ell era l'enllaç amb constructores que pagaven comissions per l'adjudicació d'obra pública.
I que també contractava senyorites. També he vist un tall.
Tot una mica, sí.
Ha parlat molt de senyorites. Ah. Estudiar anglès des de molt petit no serveix de res.
Més o menys. Un informe de la Fundació Equitat.org, fins fa uns mesos era la Fundació Bofill, és la mateixa que ha canviat de nom, assegura que no cal estudiar anglès des de molt petit perquè això no garanteix tenir millors resultats. El que proposa és estudiar-lo de debò a partir de 5è de primària, fins i tot ampliant les hores que s'hi dediquen fins ara i fer-ne 5 hores cada setmana.
En esports, avui Champions, però no serà com ahir, no?
No, ja et dic jo que segur que no. Ho comprovarem a partir d'avui a les 9, però és la segona semifinal, Atlètic de Madrid-Arsenal, un partit que podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dos equips que proposen un futbol molt diferent del que van proposar ahir Paris Saint-Germain i Bayern de Múnich.
No em diguis que avui Òscar i Eloi no teniu aquell punt de... Hòstia, ens han robat una jornada preciosa avui, si és el Barça aquí,
Sí, és d'aquells dies que...
Avui hi ha dos tipus de culers,
No el miraré avui.
Hi ha dos tipus de culers, els que diuen això, ens han... i els que diuen, mira, saps què, veient el que vaig veure ahir, millor no ser-hi que no ens enxerguin.
No, home, no. Haguéssim competit.
El que hauria molat és veure el Madrid ahir contra el PSG.
Ah, clar.
Que n'hauríem clavat 12. Bé, i aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de la Reserva Federal dels Estats Units, que fa l'última reunió amb Jerome Powell al capdavant. Recordem que se li acaba el mandat mandat el 15 de maig. Sembla que no hi haurà canvi en els tipus d'interès ara, però sí que es preveu per finals d'aquest any. A la pròxima cita de la FED, que serà el mes de juny, previsiblement ja hi haurà el nou responsable, Kevin Warsh, que ha estat escollit per Donald Trump.
Doncs n'estarem pendents aquesta tarda a Catalunya Ràdio i al 37 Info. Òscar Fernández, demà el doctor Vila et passa revista.
Molt bé, doncs aquí seré a passar-la.
Fins demà.
Adéu.
Adéu.
Però això serà demà, perquè avui el doctor Vila té una altra feina.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Nova temporada del Quanta Guerra, i això s'estrena avui.
Aquesta nit, sí.
Estàs nerviós o què?
Una mica. Aquell neguit, no?
Sí que et veig com cara d'il·lusió.
Bueno, perquè tens moltes ganes de que vagi molt bé. Les dues primeres temporades, aquesta és la tercera, va anar molt bé, perquè estem molt satisfets del treball fet, eh? Això d'entrada, després va anar molt bé també d'audiència, però qual cosa agafa força la voluntat del programa, no? Que és recuperar aquestes històries de la guerra de fa 90 anys, ara faran 90 anys que va començar la guerra, i que van quedar silenciades per diferents motius.
Si algú no sap de què va, cada capítol té una persona més o menys coneguda, sí, un famós de casa nostra, sí, que amb major o menor mesura descobreix una mica com li va anar a un familiar seu, generalment als seus avis,
sí,
no?
Sí, els avis o les àvies. En un cas hem fet algun besavi, però fem això, reconstruir la història de la guerra dels avis o les àvies d'una persona coneguda, que al final són històries universals, eh? L'avi del Roger Casamajor, per exemple, que és la història amb la que arrenquem la temporada, el capítol d'avui, doncs és la història de milers d'avis, no? I fem això, no? Reconstruïm aquestes històries tant d'avis com d'àvies, perquè és cert, els avis se'n van anar a primera línia de front, se'n van anar a lluitar molts, però les àvies es van quedar a casa a la rereguarda i es van quedar, perquè ens entenguem, a sostenir la vida, no? A cuidar dels infants, de la gent gran,
i van
intentar
patir les conseqüències,
la supervivència,
també,
i van patir molt. I és això, recuperar aquestes històries per trencar un silenci que és com una mena de trauma col·lectiu que tenim de la guerra, perquè, com deia, els avis van anar a la guerra, molts no van tornar, malauradament, de fet, l'estat espanyol és el segon estat del món amb el nombre de desapareguts més elevat, el primer és Cambodja, i els que van tornar van callar, no? I les àvies també van callar, jo crec que per tres motius. El principal i més potent és la por a la repressió, no? A la por a la repressió dels vencedors i els 40 anys de dictadura franquista que la van aplicar sense miraments. I després dos motius: un, de protegir del dolor a les generacions següents, i llavors un altre que és molt, molt humà, que és la vergonya, no? Perquè és molt difícil explicar que les has passat putes, no? Que has estat en una trinxera fotent
pagana i de set. O que has hagut de fer coses que no et fan sentir gaire orgullós.
Mira, hi ha una cosa que ens hem trobat, no només amb el Quanta Guerra, sinó amb altres treballs que havíem fet també de memòria històrica, un llibre que vaig fer i un altre programa que es deia Trinxeres. Quan trobaves algun testimoni, tots diuen una cosa: jo no vaig disparar. Que és curiós, eh?
Yeah.
Que tothom que coincideixi, yeah, no, això, perquè que dur deu ser, no? Conviure amb no saber si tu, un tret teu, ha mort algú, no?
Roger Casamajor, primer capítol.
Primer capítol.
Pots dir qui més veurem en aquesta,
sí,
temporada?
Sí, i tant, Gerard Quintana, després que hi ha una història molt potent del seu avi, del Jaume Rodeja, que era regidor d'Esquerra Republicana a Sarrià de Ter. Ell no va anar a la guerra perquè era per edat, perquè era gran, però sí que va haver de marxar a l'exili i va patir, va passar pels camps, diferents camps de França, i després va acabar treballant pels nazis, construint el mur atlàntic, una gran línia defensiva que van construir els nazis.
Mira,
des
ara
de
l'Andaia
fins als Països Baixos.
Ara que dius Gerard Quintana, és molt interessant veure com reacciona cadascú,
sí,
a descobrir,
sí,
coses del seu passat familiar.
Uah! Hòstia! Hòstia!
Sorpresa que es desprèn, sí, eh? I no,
jo
ho estem veient.
Penso, sí, en lo físic, però penso sobretot en lo mental, tio. Després de 3 anys de guerra, del pas per als camps, no? I després...
Això és el Gerard Quintana descobrint,
sí,
què?
Mira, situo on som. Quan el van obligar a treballar pels nazis, som a Calais, a França, a la Cupol. La Cupol és un refugi subterrani immens que servia per emmagatzemar, per preparar i per llançar coets a Londres, per llançar uns missils que es deien B-2 a Londres. I van poder accedir a una zona que està igual com la van deixar quan van abandonar aquest espai. I és molt impressionant, perquè, clar, els presoners que hi van estar treballant van obrir-ho a pic i pala, no? I el seu avi va ser allà...
O sigui, el Quintana va baixar allà molt, i es va imaginar...
El seu avi allà, en unes situacions molt precàries...
Aquest era Gerard Quintana, aquest és Roger Casamajor, ens expliques el context.
Sí. Hem vist com els nostres soldats corrien esmaperduts pel pla sota la pluja de metralla que ens envia l'aviació de manera ininterrompuda. Hem pogut veure com cauen bombes enmig de grups de soldats i com els pobres surten llançats a l'aire per la força de les explosions. Quan cau la tarda, l'aviació se'n va. Es veuen els nostres soldats escampats per terra, uns morts i els altres procurant resguardar-se. És esfereïdor.
Això és exactament el que va viure l'avi.
Sí, sí. És molt dur, ell, és això. Fa molta cosa.
Quan et toquen les coses, rius, eh?
No, perquè, clar, hòstia puta, tio. Collons, la muntanya ens queda a sobre, fumeres, els nostres soldats allà, dius, va, home, aneu a cagar, cabrons.
Què està llegint aquí?
Una puta merda, heu fotut aquí, fills de puta.
Aquí està llegint el diari d'una persona que va lluitar en la mateixa unitat que el seu avi. Això és a Cingre, al front d'Aragó. Va venir una massacre de l'exèrcit republicà per un atac de l'aviació franquista. I ell, quan va descobrir això, i en diversos moments del programa, del capítol del Roger, ell s'indigna molt, no? El seu avi, el padrí Alejandro, que era de la Seu d'Urgell, i com es deia, va anar al front d'Aragó, les va passar mal. I va passar també per un camp de concentració franquista, en aquest cas a la Seu Vella, a Lleida, i allà va viure un moment dramàtic. Per exemple, la mort d'un germà. Se li va morir el seu germà en braços.
Són històries molt dures.
Sí. Ja s'emprenya molt.
No, ja ho sentíem.
Cadascú té la reacció que té.
I la Núria Marín, que és un altre personatge dels protagonistes d'aquesta sèrie o d'aquesta tercera temporada, reacciona així.
Ahora miro más en el infinito mar de mis ilusiones y esperanzas que en ti tengo puestas con
inextinguible
amor, Luis.
¡Hola! Yo no sabía que fos un romàntic.
¡Hola!
Realment es que, clar, es coneixen aquí i marxen.
Però es van enamorar molt fort, llavors, no? Perquè, o sigui... Clar, és que a més, fixa't que li diu oasis de felicitat i parla d'esperança, o sigui, ella encarna el projecte de futur, és com buscar, com buscar una mena de garantia de que tornaré. No ho sé, saps? És com
aquesta carta la deixa sorpresa,
és una història,
no?
És una història d'amor, no? La història de l'avi de la Núria Marín, del Lluís Font, que era dentista i que es va apuntar a voluntari per anar a fer de sanitari a l'exèrcit de la República. I quan marxa cap al front per a Juneda, i allà coneix la Maria Teresa, l'àvia de la Núria. I la Núria no sabia exactament com es van conèixer ni l'existència d'aquesta carta d'amor que li vam descobrir, no? I és dels moments...
Tu com descobreixes aquesta carta?
Doncs va arribar a través d'una recerca, en aquest cas familiar, el que és la carta, i que la vam poder tenir. I és molt bonica. És un dels moments bonics del programa, eh? Després el Lluís es va passar molt magres, també.
Home, clar.
Lluitant també en el front d'Aragó va estar Belchite, una de les batalles més dures de la guerra.
Avui s'estrena la tercera temporada del Quanta Guerra, i ja que venia l'Eloi en volíem parlar, i hem pensat, ampliem el tema.
Quanta, quanta, quanta guerra, vides que es van dessagnant.
Perquè aquest any, ho dèiem abans, es compleixen 90.
Sí.
90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. I atenció a aquesta dada, el 20% dels ciutadans, Judit Pastor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'estat espanyol pensen que la dictadura de Franco va ser bona o molt bona.
Sí, sí, això són dades d'una enquesta recent del CIS i que aquestes dades també posen el focus especialment en els joves. El 13% dels joves entre 18 i 24 anys defensen que una dictadura pot ser preferible a la democràcia. Són el doble que fa 40 anys, més que mai.
I hem volgut sortir al carrer per comprovar què en pensen, sobretot els joves de la guerra. No, què en pensen? Què en saben de la Guerra Civil? Òscar Guijarro, el nostre estudiant en pràctiques. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què en saps tu? No és un examen per tu.
Pobre Òscar.
Però sí que has sortit a buscar gent jove, de la teva edat o menys, no? Què t'han dit? Què t'has trobat?
Doncs he trobat molta varietat. Per on voleu començar? Per les respostes correctes o les no tan bones, les incorrectes?
Comencem per les dolentes i després anem millorant. Va, doncs
comencem
anem a
fondo. Va.
No sé, que va començar el 1942, va ser? Ah. Va quedar molt malament, eh? No, sí, a Franco i tot això, els republicans, els franquistes...
Sabries dir-me quin any va ser, això?
Sí, és que ara...
És que els anys costen, eh?
No, sí, sí. El 70... Ah. No, hòstia.
75 va morir Franco, sí. Anaves bé, però va ser abans de la Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial.
És que jo soc de ciències.
Ah, ja, bueno.
El 36...
El 36, molt bé. I acabar, quan va durar, més o menys?
Dos anys, no? Va ser tres, el 40...
A vegades els números costen, però...
Sí, no, tu ets molt benèvol. Clar, jo crec que hi ha una certa sensació que tots els joves són com aquests. Tots els joves són com aquests?
No. Ara en tenim un altre que li ha costat, però s'han acabat en sortint.
Va, jo no me'n recordo de res, eh?
A mi em queda molt lluny.
Suposo que sí que sabeu qui va fer el cop d'estat.
Buah, espera't.
Quins eren els bàndols?
Els i els d'esto, i els franquistes.
Per dir-se franquista, com es deia el tio?
Franco.
El tio.
Llavors, sabem una mica. I dels anys sabríeu dir-me?
Crec que era el 33, va començar.
33, Segona República, anem bé.
36-39.
Bé, aquí hem hagut d'ajudar una miqueta.
Hem ajudat, hem remat.
Tenim gent que en sàpiga una mica més?
Oh, i tant. Ara tenim uns molt bons alumnes.
Doncs el que entrava a selectivitat. L'Exèrcit Nacional s'havia preparat un alçament perquè estaven en contra del Front d'Esquerres, que havia guanyat aquell mateix any. En algunes regions aconsegueixen tombar el govern, en altres no. El govern de Marroc, que estava ocupat a Espanya, era aquí a Marroc. I no sé què més vols que...
Déu-n'hi-do, vas aprovar amb un 10, no? Suposo, la selectivitat.
Ja vaig treure un 8.
I tu quina nota vas treure?
10.
Explica'ns-ho millor.
No, ho ha explicat molt bé. En plan, bàsicament és com Franco estava a Canàries, amb comunitat no va funcionar, en altres no, allò va ser no va funcionar,
això va... Bueno, hi havia la República, a Espanya, van arribar des de diferents llocs d'exèrcit, que s'han comandat per Mora, Franco, i Franco va vindre de Fica, que estava allí, i no sé què et podria dir més.
La Guerra Civil, bueno, són 3 anys, concretament, va començar el 36 fins al 39, l'exèrcit de Francisco Franco, que és llavors, i llavors els que anaven en contra del moviment, i per exemple, molts cops ho he preguntat a la meva àvia i tal, l'experiència, o al meu avi, i la veritat és que la van viure doncs, amb molta... Bueno, van ser anys molt complicats, i bueno, això. I m'han pogut explicar que és el més important.
Bé, doncs, és un... Hi ha els tres possibilitats, eh?
Sí.
Els que no en tenen ni idea... Els que han necessitat ajuda i els que s'ho sabien com si haguessin de fer l'examen avui, gairebé.
Sí, el que sí que és veritat és que... És evident, que ens trobem de tot, però hi ha una realitat que és que el pas del temps és com molt implacable, no? Jo sempre dic el mateix quan la nostra generació ens parlen de la guerra de Cuba, no? Ja estic al cas una mica, no? Però et sona xino, no? Pues és normal que amb el pas del temps, no? La cosa sona xino. El que passa que és que la realitat que vivim aquí, darrere la porta de cada casa d'aquest país, hi ha una història relacionada amb la guerra. I em sobta molt que, quan hi ha aquest component emocional que s'ha viscut a totes les cases, no acabi arribant als joves.
Aprofitant que tenim l'Òscar... Tu quants anys tens, Òscar?
Jo tinc 23.
Tu a casa teva has parlat mai de la guerra civil amb els teus pares o els teus avis?
Sí, hem parlat.
Perquè van tenir efectes directes?
Sí, algun tiet avi va morir per culpa del bàndol franquista.
Però jo em nego a pensar que no els interessa, eh? Mira, perquè, per exemple, vam fer en el programa, a les audiències, hi ha una franja d'edat que em sembla que és dels 16 als 24 anys i així, i té una xifra molt elevada, no? I, per exemple, la segona temporada vam fer el capítol del besavi del Miqui Núñez, també per incorporar aquesta part generacional. El Miqui l'havia conegut, el seu besavi, el Francisco Pozo, que era de Nueva Cartella a Córdoba, i vam fer el recorregut per la guerra... i també va tenir una audiència molt, molt important. Per tant, no vol dir que... O sigui, em nego a creure que no els interessa.
Però en saben o no en saben? Clar, si en saben o no en saben, depèn també del que hagin après o no après sí. A l'escola. Per posar aquest termòmetre, hem anat a buscar un professor d'història.
Fantàstic.
Un professor d'història d'institut. Ramiro Gil, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt
Fas
bé.
Fas classe a Cardona.
Sí.
Coincideixes a dir que els alumnes que van a fer la selectivitat o que van anar a la universitat en saben poc de la Guerra Civil?
Jo diria que no, perquè intentem preparar-los bé per la selectivitat.
És a dir, se'ls explica perfectament la Guerra Civil. Entra al Tamari sempre, o no sempre.
Sí, 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 entra al Tamari i s'hi apliquen.
Però això des de quan? Perquè jo me'n recordo quan anava a l'institut i començar la història contemporània a partir de la transició.
Clar, el que passa és que pensem que sí. no tothom fa batxillerat. Llavors, els alumnes que fan batxillerat i van a la universitat i van a la selectivitat,
clar,
van provar.
És a dir, a quin curs s'explica això?
A segon de batxillerat.
O sigui, un alumne de quart d'ESO no ha estudiat mai la Guerra Civil.
Sí, a quart d'ESO també s'estudia. El gran problema que tenim és que a quart d'ESO el Tamari és enorme, és tota la història contemporània mundial i d'Espanya, i què passa? Moltes vegades, tot i que s'intenta explicar la Guerra Civil i el franquisme, hi ha molts centres o hi ha professors que no arriben a l'època de la Guerra Civil.
Mira, Garriga, això és el que em va passar a mi. A quart d'ESO...
A quin any et vas quedar, tu?
Doncs just abans de l'inici de la Guerra Civil, a la Segona República, i llavors... era juny, ja s'acabava el curs, no hi va haver temps a l'ESO per fer la Guerra Civil...
Això és perquè un grup que xerrava massa classes.
Massa xerrades. I al batxillerat tampoc vam arribar a temps i només aquells alumnes que havien decidit fer l'assignatura d'història, perquè no sé ara, però en el meu temps ho podies fer cele de filo o d'història.
D'acord.
Si tu triaves fer filosofia, al meu col·le no es va ensenyar res d'això perquè no hi va haver temps. Només aquells estudiants que van triar la selectivitat d'història els van ensenyar la Guerra Civil i la Transició.
Vols fer denúncia pública i dir a quina escola
Home.
Anaves?
A Sant Vicenç dels Horts.
Doncs a Sant Vicenç dels Horts, aquell any... se'ls va escapar de les
mans
del Tamari.
Però entenc que no és un cas únic que em va passar a mi, això sol passar.
El que va passar és que durant uns anys et deixaven triar selectivitat entre història o filosofia i la majoria d'alumnes triaven filosofia. Això és una pena. Això es va corregir després, però ara, l'últim any, s'ha tornat a posar aquesta elecció entre història i filosofia. Això perjudica sempre la història.
No, és que jo sóc de ciències. Algú pot anar a fer una carrera de ciències sense haver estudiat mai la Guerra Civil?
Sí. Podria donar-se el cas.
Sí.
Però i com pot ser que una cosa que explica la nostra democràcia, que és la Guerra Civil, no sigui matèria obligatòria per tothom, siguis metge o periodista?
Ho és, el que passa que, clar, a la pràctica, el currículum, és a dir, els
plans d'estudi... Ja, però vull dir que a dividir segur que ens n'ensenyaran,
sí.
No? Vull dir, és impossible... No,
bueno, ja dubtes,
no ens ha entrat la divisió.
No, i el tema de l'edat mitjana, el feudalisme, tot això, cada curs... El
clar.
Primer tema d'història
sempre
era aquest.
A mi el bipartidisme aquest d'Espanya dels 1919 abans no m'interessa.
Hi ha una realitat per això, i tu em corregiràs si és així o no, però el que jo he viscut és que algunes vegades m'han demanat d'anar a fer alguna xerrada a algun institut. I parlo d'ESO, eh? No parlo de batxillerat. I depèn molt de la sensibilitat dels professors, que decideixen treballar el tema més profundament i anar a fons. I moltes vegades fan treballs de recerca en el qual molts alumnes el que fan és intentar recuperar, fer el que fem al programa, no? Intentar reconstruir la història que va viure ja el seu besavi, perquè ja estem en unes generacions que són besavis. Però que depèn molt de la sensibilitat del professor o la professora.
No, i deu dependre del professor també com s'explica la Guerra Civil, no?
Efectivament. Bueno, jo us puc parlar del meu cas personal. Jo intento que puguin arribar a tenir una informació integral i arribar a totes les etapes importants. Sé que al saltar-se alguna cosa no et saltis la Guerra Civil i el franquisme, que és important. Però aquí hem de dir que els plans d'estudi que tenim ja de fa molts anys i que han anat empitjorant perquè ens treuen cada vegada més hores d'història, doncs no ajuden. No ajuden, i això és una de les coses que ens queixem, no? Els professors d'història, que no tenim temps per explicar tot el que voldríem. I la història contemporània, que es fa a quart d'ESO, doncs és tan vasta que és impossible abarcar-ho tot, no? Llavors, si algun profe, si s'ho pren amb calma al principi de curs, passarà el que t'ha passat a tu, no? Que no arribes i dius, bueno, pues ja s'ha acabat el curs i et quedes sense veure la Guerra Civil, que és una pena, no?
Però és que es podria... I per què no es comença pel final i ja arribarem? Si... Clar,
no. Bueno, en aquest cas és més difícil, perquè la història necessites, és com una escala,
clar,
no?
Necessites tenir
el context anterior. Tu no pots entendre la Guerra Civil si no has parlat abans del que és el comunisme, que és la Revolució Russa, que és el feixisme...
Seria un exercici molt divertit de fer, explicar la història al revés.
És complicat, sí.
Quants anys fa que fas de professor, més o menys?
Jo, uns 18 anys.
D'acord, per tant, ja tens una certa perspectiva. Tu has notat canvi amb la manera en què els estudiants afronten les assignatures de fa 18 anys amb ara? Ja no només parlo d'història, eh?
Totalment.
S'ho miren diferent?
Totalment.
Tenen interessos diferents?
L'interès hi és sempre, i sobretot per aquesta etapa històrica, tot el que sigui la Guerra Civil, sempre tens el típic alumne que et parla de Franco, quan parlarem de Franco, quan parlarem de la guerra, quan parlarem d'això, perquè són temes que els interessen.
Perquè a casa segur que un moment o altre ha sortit.
Al cap i a la fi són temes que ens han impactat en la nostra vida familiar, la nostra perspectiva històrica i també col·lectivament, no? Perquè tenim debats sobre, jo què sé, quan es va exhumar Franco al Valle de los Caídos, què passa amb això, no? I s'interessen els alumnes. Però sí, és veritat que l'esforç, diguéssim, que hi posen els alumnes
a mi m'ha molest moltíssim. I una mica la dinàmica que hi ha hagut en el sistema educatiu és d'anar rebaixant el nivell, i això sí que ens ho hem trobat, i ho hem vist moltíssim. El que feies fa 10 anys és impossible fer-ho ara, i als alumnes els hi costa molt més, per exemple, analitzar fons, analitzar un text escrit i poder entendre les idees principals, els hi costa moltíssim més, perquè no estan acostumats
són
a haver-ho treballat.
Són incapaços de fer-ho.
Podríem dir que són incapaços de fer-ho. També, en alguns casos.
També és veritat que la manera com arriba la història, no? Perquè, per exemple, fer-ho a través d'històries humanes, no? Jo et dic que vaig a fer alguna xerrada, o el programa, no? Expliquem, i el que fem és explicar històries, doncs, clar, jo quan he anat a fer alguna xerrada, es queden allò super embadalits, super interessats, després pregunten, els expliques això, aquestes històries, és la història de milers i milers d'avis i àvies, no?
Sí, és que la història, al final és la història de persones com nosaltres, que han tingut les seves experiències, els seus amors, els seus traumes, les seves desgràcies, no? I quan tu els hi fas veure que són persones com ells, que nanos com ells van haver d'anar al front a lluitar amb 16 anys a la lleva del Vivaró, a la batalla de l'Ebre, i allà van morir com mosques, clar, els impacta això, no? I els hi has de... La història no són només dades i fets, no? Que a vegades tenim el mal nom de ser aquí uns xapes als professors d'història, no? Però s'ha d'intentar transmetre aquesta dimensió humana, no? Aquesta dimensió també ideològica, política, col·lectiva, però també humana, no? Que crec que és el que esteu intentant fer en aquest programa, i que al final sorprèn a la gent. Ostres, el meu avi va viure això... O fins i tot els hi fem, jo en el meu cas els hi faig buscar a la seva família històries personals de com van viure els seus avis, ja no tant, perquè
ara ja
són no,
besavis, no?
Estem parlant de besavis, sí, de diverses generacions enrere, però que encara queda la memòria del que li va passar al meu besavi perquè portava una jaqueta roja i el van perseguir perquè tal, o la gana que es passava, o tothom té alguna història. I si no, sempre pots anar al casal d'avis i preguntar a veure quines històries et poden explicar del teu poble, no? Que sempre hi ha un exercici de història.
Home, i a Cardona, i a Súria, hi ha històries dels anys previs a la guerra,
totalment,
i de l'anarquisme, molt interessants,
totalment,
amb les mines. Posareu Mossos d'Esquadra a l'Institut de Cardona?
Doncs espero que no, perquè no són necessaris.
No?
El que necessitem és que se'n respecti a nosaltres i tenir autoritat com a professors. No necessitem l'autoritat dels Mossos.
Esteu en boca de tothom, els mestres, eh?
Sí. Sí, perquè és que, clar, estem ja farts.
Doncs avui n'hem tingut un de professor, el Ramiro Gil, que està fent classes a Cardona i que ens ha explicat això, no? Que la història se segueix explicant, que el nivell dels alumnes potser sí que és el que ha canviat una miqueta. En tot cas, la Guerra Civil s'explica quan hi ha temps. Ramiro, gràcies.
A batxillerat.
Exacte. Gràcies per venir-nos a explicar. Ara, no et vindré de gust pujar amb un iot?
Home, i tant.
Doncs pujar amb un iot.
Ui, quina por, no?
No és un iot qualsevol, eh? Vigila no caiguis a l'aigua, Eloi.
Ai, ai.
És el iot de Steven Spielberg.
Això deu ser.
Valorat en 200 milions d'euros.
Hosti.
I que està atracat des de diumenge al port de Tarragona.
A veure,
un dels convidats a bord és Ricard Buigues, el nostre company. Ricard Buigues, bona tarda.
Què tal, família?
Ja han servit els còctels o no?
Doncs encara no, és que aquesta hora, tu, acabem de dinar.
Clar, clar, clar. Escolta, no ets a bord, no?
No.
Però el veus, el iot?
Sí, estic a la porta, diguéssim, directament. El que passa que aquí mateix hi ha una garita de seguretat. Pensa que el vaixell aquest està al moll de costa, que és una zona on al costat hi ha precisament un passeig, una zona de pas, o sigui, molt a prop a la ciutat. Ha aixecat moltíssima expectació. L'única separació que hi ha és una barrera d'un metre d'altura en forma de vidre, diguéssim, que està feta de vidre, que separa, diguéssim, el passeig de la zona on estan aquestes embarcacions. I això ha aixecat molta expectació.
Home.
Pensa que fa una estona he parlat amb una parella molt simpàtica que passaven per aquí incuriosits i hem tingut una conversa i saps com acabar la conversa? Mira, saps què? Ja se'l poden quedar, tu. Però això és un mal de cap. Mantenir això.
Imagina't aquí passar el motxo. Sí, home, perquè Steven Spielberg segur que passa el motxo. A veure, d'entrada, què hi fa el iot de Steven Spielberg a Tarragona? Que
doncs mira,
és molt bàsicament... maca Tarragona, eh? Però sí, sobte.
Sí, sí. Però un moment, és molt gran aquest iot.
Sí, mira, pensa que fa 106 metres d'eslora, vull dir, de llarg, diguéssim,
sí,
i uns 16 metres d'ample.
Com el teu menjador.
Igual.
Mira, el que està fent aquí a Tarragona bàsicament és tasques de manteniment. És habitual que aquest tipus d'embarcacions aprofitin aquest període previ a l'estiu per fer la posada a punt. Ah. Està ubicat, com dèiem, en aquesta zona del passeig i segurament d'aquí. Va arribar diumenge, no han especificat quan marxarà perquè està fent aquestes tasques de manteniment i dependrà del temps que durin, i s'especula que segurament la destinació d'aquesta embarcació serà les Illes Balears aquest estiu.
Però, per tant, el senyor Spielberg no està passejant per Tarragona ara?
No, escolta, material per fer pel·lícules no li faltarien, sobretot si algú ambientés a l'època de l'antiga Roma. Aquí tenim escenaris que no caldria utilitzar el cartró pedra.
No, si vol fer una pel·li de terror, pot anar al nou estadi aquest any.
això. també és veritat. De terror o de suspens.
Les dues coses. I drama. Esperem que no. Per tant, no sabem si és... I és la primera vegada que atraca aquí, aquest iot?
Aquí a Tarragona, que tinguem constància sí que sigui Steven Spielberg, evidentment no. És el que aquí la gent ens veu amb els micròfons de Catalunya Ràdio i ens pregunten, escolta'm, està aquí l'Steven Spielberg? A veure, si l'Steven Spielberg estigués aquí, això hauria transcendit moltíssim. Clar. Pensa que, mira, la manera d'operar d'aquest tipus d'embarcacions, no només aquesta, aquí hi ha moltes embarcacions d'aquestes característiques de multimilionaris que arriben dels Estats Units, de l'Aràbia Saudita. El que fan és tenir aquestes embarcacions aquí per manteniment i estan esperant la tripulació, que en aquest cas està formada per 35 persones, és esperar indicacions per anar cap a una altra banda.
Té més gent al iot, Steven Spielberg, que la tarda de Catalunya Ràdio per fer el programa.
Però som més bons nosaltres, Garriga.
Sí, sí. I pensa que no paren, perquè els estem veient aquí i només fan que entrar i sortir la tripulació. Jo interpreto que són els que van amb uniforme, els homes van amb un polo de color negre i les noies van amb una suadora de color gris, i després només fan que entrar i sortir operaris, que són els que estan treballant en aquesta embarcació.
I no podries fer com a les pel·lícules i fer-te passar per l'operari, entrar i fer unes fotos?
Sí, home, podríem provar, però jo crec
Hello,
que...
Hello, I come for the electricity.
Perquè el que està veient és que tots els que estaven entrant i sortint, el que estan fent, això sí, és parlen tots en anglès.
Però tu tens controlat l'anglès.
Sí, home, i tant.
Ricard, escolta'm.
Mira, escolta'm. Digue'm.
Que es descarta per això que pugui arribar un dia o altre aquest estiu Steven Spielberg? O sigui, que de Tarragona surti, m'imagino...
A veure l'eclipsi. Possible...
Steven Spielberg només ve a Catalunya quan actua Bruce Springsteen, ja ho sabeu, això. Vull dir que...
No, però imagino que el iot
aquest... Va venir l'Obama l'any 2023, va ser quan va arrencar les gires aquí a Barcelona. Mira, el que us explicava abans, el modus operandi normalment d'aquestes embarcacions i dels propietaris és que això utilitzen com a base d'operacions. Ells no acostumen a navegar amb aquests vaixells i el que fan bàsicament és utilitzar-lo de residència quan estan en una banda o l'altra. O sigui, el que és més possible és que algun tipus d'embarcació com les que hi ha aquí digui, mira, escolta'm, passaré uns dies a les Illes Gregues, per exemple, o a les Illes Balears, traca allà, porta tota l'embarcació, que tot s'estigui preparat, i per motius de seguretat és molt més fàcil que aquestes persones puguin pernoctar en el seu propi vaixell, on tenen tot tipus de comoditats, que no pas en un hotel.
És com una casa que es desplaça.
Sí. Penseu que aquest vaixell disposa de piscina, un heliport, una sala de cinema, evidentment, sent l'Steven Spielberg, no podia faltar una sala de cinema, un gimnàs, un jacuzzi, una sauna a la coberta, menjador a l'aire lliure i una gran sala de convidats. I pensa que ha estat tan ben dissenyat tot això que des del punt on estem nosaltres no veiem absolutament res d'això. Pensa que, clar, això suposo que deu estar fet expressament per mantenir la privacitat de la gent que hi està en aquesta embarcació. L'única zona que veiem nosaltres, que són els vitralls de la part inferior, perquè és una embarcació de tres plantes, estan les cortines totalment corregudes, no es veu res al seu interior.
Bé, et donem de marge fins a les 6 de la tarda. Si t'infiltres, ens truques quan hagi sortit. Des de dins no ens truquis, que encara acabaràs a la presó. Ricard Buigas, infiltrant-se al iot de Steven Spielberg. Ricard, una abraçada.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
Una pausa i posem una mica d'amor.
Ai, sí, sempre ve de gust.
Amor i llengua, que sempre va lligat.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix.
Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Tu saps qui és un tal Oleguer?
Un li de via, 20 duros i jazz. Se'l van trobar al fons de la mina. La gent com jo no ens quedem quiets esperant que arribi el tren. Fem que arribi el tren.
Àlex Berendemul, Laura Conejero, Mireia Vilapuig.
Fica sota els llençols del meu marit, però mai et fiquis en els meus negocis.
La llegenda de les Canyapobres estrena divendres a la nit. És la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3Cat.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor.
Ja sabeu que som a la Setmana de la Llengua i segurament el motiu més bonic per voler aprendre una llengua és l'amor. I aquest és justament el cas de l'Elisabet i el Keval.
Sí, el Keval és del Panjab, un estat del nord-oest de l'Índia. Va venir a Europa per estudiar, va anar a Polònia, després va viure a diferents països, va arribar a Catalunya fa uns 16 anys i va conèixer la nostra companya, l'Elisabet Pedrosa, realitzadora de l'Ofici d'Educar, i a partir d'aquí que t'ho expliquin ells.
Una veu coneguda i una veu que descobrirem avui. Elisabet Pedrosa, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta veu ja la tenim molt controlada a Catalunya Ràdio, no la teníem tant. O gens, crec, la del Keval 5. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us vau conèixer a la fruiteria on treballava ell. Vau fer amistat i com va sorgir això?
És que a mi m'agrada molt la fruita. Molt, molt, molt. I llavors, clar, anava a buscar fruites i vaig trobar la
millor fruita de totes.
La fruita de la passió. Sí, i a veure, em va sorprendre perquè, clar, era un noi que treballava a la fruiteria i resulta que era universitari. I vaig pensar, què fa un universitari treballant en una fruiteria, no? I la primera cosa que em va dir és, vols veure la meva nòvia? I li vaig dir, sí. I em va ensenyar una foto d'una noia molt mona, i llavors em va dir...
Està baixant el cap.
No, espera't, no, i llavors em va dir, està morta, eh? I llavors em va dir, m'ajudaràs a trobar una noia d'aquí, per una nòvia? I jo vaig pensar, però què penses, això és un supermercat o què? I mira...
I aquí va començar. En quin idioma va començar això?
En anglès.
Parlant en anglès, sí.
Vau començar en anglès?
Sí.
I com evoluciona això cap al català?
Bueno, és una història llarga, no? Vaig començar a parlar... Bueno, que parlàvem en anglès, però a poc a poc, bueno, si volia viure aquí, doncs vaig pensar primer... Bueno, volia aprendre castellà, però el meu profe, que era de català, i em va dir, si vas aprendre castellà, doncs t'acostarà molt aprendre català. Doncs millor és primer prenguis el català i després castellà t'ho pots prendre a qualsevol lloc o pel
carrer. L'aprendràs sol, no, el castellà?
Sí, bueno, castellà com que parlem tothom i doncs és fàcil d'aprendre.
I bàsicament que un dia li vaig dir, mira, noi, aquí hem parlat anglès un any, però t'has de posar les piles i per viure a Catalunya s'ha de parlar català i ens hi hem de posar i...
Clar, però tu ja parlaves idiomes, perquè vull dir que no és que només parlessis un idioma, tu ja parlaves, a veure si ho tinc bé això, Panjabi, que és la teva llengua materna, hindi, urdu, bengalí, anglès, per tant, diguem-ne que eres multilingüe. Afegir una llengua com el català és molt complicat?
Sí, és molt complicat, perquè la gramàtica i articles, això tot és molt diferent.
Clar, no té res a veure amb les altres.
No té res a veure amb, sí, perquè, bueno, aquí utilitzem per identificar femení i masculí, utilitzem articles, però nosaltres és el verb que diu que és femení o masculí. Per exemple, podria ser Toni és un nom de la noia o de noi. És el verb que diu que és Toni és una noia o és un noi. Però aquí tenim articles.
Hola.
Sí.
Clar, però, per exemple, la fonètica... Hi ha moltes diferències?
Sí, molt. Sí.
Perquè, per exemple, la neutra, no?, que a vegades és un problema amb gent d'altres idiomes. En el teu cas, he vist que cap ni un.
Sí, bueno, però això que vaig explicar abans, que tenia un profe, era Toni, que és de Berga. Era
de Berga, sent de Berga aquest, ho va... Les neutres les marcava, que flipes.
Sí, bueno, que la Lídia també em va ajudar, és com a posar un bolígraf a la boca, i llavors primer havia de trencar la fonètica de la meva llengua, i després llegir, i a poc, llavors comences a agafar...
Avui ha arribat la primavera. Què és aquesta frase, Elisabet?
La primera que li vaig ensenyar, li vaig dir... A més, acabava... Era el dia que havia arribat la primavera, no? Li vaig dir, t'ensenyo una frase, i llavors ell, tot el dia, cada vegada que entrava a la fruiteria, avui ha arribat la primavera, no? I era tan mono,
sí,
ell.
Bueno, sí, era la primera frase, bueno, primera frase, sí.
Com es diu en el teu idioma, en Panjabi, avui ha arribat la primavera?
Ajdadin Santrut Dadiné.
Tu ho saps dir? Tu has d'aprendre, Elisabet.
No, jo sé, dos coses bàsiques que són coini, coini, que vol dir no passa res, és a dir, et cau un edifici al damunt i coini, coini, no passa res, que fan allò, aquell moviment amb el cap tan mono, i l'altre és xori, xori, que és que allà, en teoria, la majoria de coses no es poden fer, no pots beure alcohol, no pots menjar carn, no pots tenir relacions prematrimonials, però xori, xori, ho fan tot.
Bueno,
vol dir d'amagat.
Això ho farem xori-xori. Quan fem una cosa d'amagat del director, farem xori-xori. Això és xori-xori del Borda, que no s'ha sentit el Borda. Clar, en el teu cas, que val, no sé si et trobes que molta gent se t'adreça en castellà automàticament. O com ho fas quan la gent se t'adreça en castellà automàticament?
Sí, és pel costum, no? Perquè la gent, quan veuen que és una persona de fora, doncs jo començo a parlar català, però ell de seguida... i canvien en castellà.
Això et passa molt?
Sí, encara passa, sí, sí. Sí, passa molt i no sé si són costums. Bueno, crec que són costums, perquè al meu país també, nosaltres quan veiem una persona de fora, que no és del Panjab, doncs canviem l'idioma, només veient la persona. És com quan l'Elisabet va, perquè nosaltres vam veure que els blancs que arribaven a la Índia i ells parlaven hindi. I llavors els meus pares automàticament, quan volen parlar amb l'Elisabet, comencen a parlar en hindi, que l'Elisabet tampoc no sap hindi. Però tenim una idea de que blancs parlaven hindi.
No sé si t'ha fet de professora una mica també l'Elisabet.
Sí,
és bona professora?
Sí, sí, bona, molt bona, sí.
Com l'ensenyaves? Que te la teníeu algun llibre? O com ho feies? O veient TV3, escoltant la ràdio?
Mira, miràvem una sèrie...
Deia Merlí, no?
Merlí vam mirar...
La Riera...
No, i vam mirar aquella que era... Quina era? Una que hi havia bastant de sexe i que tu posaves les mans al cap, però... Sí, home, infidel. Sí. I clar, estava entusiasmat amb la sèrie i amb el català. Jo li deia així, i llavors ens posàvem a mirar les sèries per anar... I després, clar, l'alfabet, no? Un dia al pati, jo recordo els veïns que van acabar farts de nosaltres perquè... Clar, el seu alfabet és d'aquells que són dibuixets.
Clar.
Llavors, res a veure, jo vaig pensar, a aquest home li has d'ensenyar A, B, C, D... I llavors, clar, allà al pati, fins que un veí va començar a queixar, perquè estàvem...
Bueno, també perquè quan parlem en català Parlem molt fluix. Quan parlem en panjabi és com si dos panjabis estan parlant, sembla com estan barallant. Saps?
Ah, sí? Sí, el volum canvia molt, el to
sí, sí,
també?
Sí, sí, sí.
Hi ha alguna expressió en català que t'agradi especialment o que sigui la teva preferida?
Sí, a mi m'agrada molt estimar, vull dir que t'estimo. És com una cosa petita, diu moltes coses, saps? Però no...
I li dius
el
molt?
El meu idioma és dius... com me tenu pear cardaja.
Sí, tot això per dir t'estimo.
Sí, per això sempre és... I que t'estimo.
I acabes abans, clar. Sí, tu diràs. Bé, doncs, aprendre un idioma amb l'amor, clar, la immersió que et fa viure amb algú que té un altre idioma, no? Suposo que també és la millor ajuda per acabar-t'hi de posar i aprendre.
Sí, això sí. És un plus. Que...
Sí, és un plus, però ell sempre diu, quan jo parlo català, la gent es posa molt contenta, no? Es fa com una mena de màgia de parlar català, sí, no? Sí. I llavors, quan ell diu, estic casat amb una catalana, la gent doncs, és com que li treu mèrit. I
home, no,
mèrit,
sí, clar, goita.
Perquè hi ha molta gent casada amb una catalana que no parla català i té molt mèrit.
I el que té molt mèrit és aquesta actitud personal, no? De voler aprendre la llengua d'allà on ets. Això em sembla que és d'una lògica aplastant, però que no tanta gent aplica, no? Perquè estic convençut que si tu anessis al Panjab, doncs, no, Elisabet, faries l'esforç des de la lògica de dir, doncs, he d'aprendre l'idioma de la gent d'aquí,
sí,
no?
Sí, perquè entres en la cultura, entres en els valors de la gent, entres, o sigui,
però
ja veus.
Però també hi ha una diferència, perquè quan tu arribes d'una terra, és ja tu penses per viure tota la vida o només estar allà per guanyar diners. Si estàs allà per guanyar diners, doncs buscaràs recursos o l'idioma o... que sigui, vull dir, que útil per dia a dia, saps? Per la feina o pel que sigui.
Doncs és l'exemple que avui ens posen l'Elisabet Pedrosa, companya d'aquesta casa, amb l'ofici d'educar, i el Kebal Singh, que és la seva parella i que es van conèixer en anglès, i ara el català s'ha convertit en la llengua d'aquesta relació per dir una cosa tan fàcil com t'estimo, en comptes de, com seria en panjab?
Meta no piar carta. O sí,
carta. Impossible, impossible. Que val, Elisabet, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies.
Una pausa i atenció que arriba Marc Artigau avui, no sé de què parla.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, estrena amb Roger Casamajor.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
A cavall de
dos llocs. KitKat celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Marc Artigau, bona tarda.
Molt bona tarda.
Dels escriptors amb més èxit aquest Sant Jordi.
Per què rius?
És que de cop...
Vas firmar molt.
Sí, sí, però...
Vas firmar molt.
Bueno, vaig firmar molt per les meves expectatives, que eren baixes.
Molt, és igual. Sí, sí. Vas firmar molt, doncs un dels més exitosos. Aquí no fem...
De casa
aquí no...
seva.
Aquí... No, i de casa nostra, que és la casa de tots. El Marc ens porta sempre històries de la vida quotidiana que podem relacionar amb elements de les històries universals de la literatura.
Així, sen... així.
I avui com què ens portes?
Mira, avui us porto el punt de merda.
Això és el que pensen els seguidors de l'Espanyol de l'empat amb el Llevant de l'altre dia?
No ho anticipem.
El punt de merda?
Què és el punt de merda? No ho havia sentit mai.
No ho havia sentit parlar mai del punt de merda.
Mai, mai, mai. Com a concepte, no?
Us heu de fixar molt, i els exemples que porto són de pel·lícules de Walt Disney i de Pixar, perquè són els que millor ho expliquen, perquè són els més canònics a l'hora d'explicar els tres actes. El punt de merda és una peça molt estructural en la narrativa clàssica, la dels tres actes, com us deia, i se situa sempre al final del segon acte. I és quan el personatge, el protagonista, ja no pot caure més avall, quan està en la merda, doncs és al final del segon acte. Ara us posaré exemples, ja veureu com això...
I això té una funció, diguem? Serveix per alguna cosa?
Serveix per desmuntar les expectatives i les estratègies del protagonista, perquè tot el que ha intentat fracassa. Serveix per augmentar el risc dramàtic, perquè sembla que el protagonista no ho aconseguirà, i prepara la transformació per arribar a un final feliç o no.
Sí, és un punt de partida, també, alhora.
Sí, és com si comencés gairebé la pel·lícula de nou. Us porto exemples de pel·lícules.
Anem a buscar exemples, que segur que ho entendrem millor. Mira.
Reconeixeu, eh?
Lion King.
Us va agradar?
Molt, sí.
Perfecte.
Oh, la vaig acabar avorrint, perquè també hi ha un quant temps que
llavors,
arriba un moment...
El bucle, cicle de la vida. Bucle, exacte. Sí. I tornes, i tornes.
Però està molt bé.
Com us he dit abans, Pixar i Disney. Mireu l'exemple. Aquí, el punt de merda és quan Simba, després de la mort de Mufasa i la manipulació d'Scar, viu exiliat i fugint del seu passat. Sabeu que es troba el Timó i Pumba,
sí,
que són...
Sí?
I ha renunciat a tot i ja, no, ja està en el punt més baix, i a partir d'aquí el personatge creix fins que ho resol. Punt de merda.
No fem spoiler, no?
A veure, la majoria d'aquestes pel·lícules acostumen a acabar bé. Us agrada el cinema de Pixar?
Sí, sí, sí. Sí, per... sí.
Fot molta gràcia, doncs aquí una de... no fer spoilers de pel·lícules de fot de l'eternitat.
Sí, però avui en dia...
S'ha d'anar en compte.
Sí, mira, una de les meves preferides. Remember me.
Aquesta
no, eh? Ah, aquesta ja és més jove. Això és Coco. Meravellosa, si no l'heu vista, l'heu de veure. És una pel·lícula preciosa.
És la de Mèxic, o sí?
Sí.
Ah, la de Mèxic.
Sí, sí, sí. El punt de merda és quan literalment el personatge protagonista, a través d'una puntada de peu, cau físicament. Qui l'ha vista ja sap el que parlo. I cau. I qui li dona aquesta puntada de peu? L'inspirador del protagonista. Hi ha un personatge que el protagonista està, que creu que és Déu, i aquest personatge hi ha un moment que té un gir dramàtic, li fot una puntada de peu, i el personatge va caient el nen en el punt de merda.
I Pixar, Disney, i n'hi ha molts, eh? Mira, cada pel·lícula.
Toy Story, quan el Buzz i el Woody acaben abandonats a la carretera, sense tornar a casa, han fracassat l'equip i han fracassat individualment. Air Rec, quan l'ogre acaba sense la Fiona, el fan
fora del castell tot sol al fangar i celebren la festa i ell l'ha d'anar a buscar, allò és el punt de merda.
I el cinema, les pel·lícules, allò, reals, amb personatges, amb actors?
Si et dic, si et pregunto quin és el punt de merda per tu del Titanic, quin creus?
Home, però Titanic té molts punts de merda, perquè pot ser quan topen amb el d'allò, o quan es comença a morir la gent, no?
O, la fusta,
o quan es mor el pobre DiCaprio.
No? Aquella escena famosa, aquella seqüència famosa. No, el punt de merda, segons el manual de guió, és quan el Jack, el DiCaprio, està emmanillat a una canonada, us en recordeu, a baix?
Sí, a comença a omplir d'aigua, no?
I es comença a omplir d'aigua.
I a partir d'allà millora...
Ah, exacte.
Però es mor.
Millora. D'aquella manera, però
sembla
aquell...
Que millora, que
tal. Per això no és Pixar, perquè, o Walt Disney, perquè aquell sí que al final
feliç.
És feliç. Sí, sí,
perquè,
sí.
Clar, però no indica sempre un final feliç, sinó si
no.
Hi ha un canvi...
És un canvi, sempre és el mateix. Si la pel·lícula dura una hora i 90 minuts, acostuma a ser cap al 65. Fixeu-vos-hi.
Ara
Pixar
mirarem.
I Walt Disney.
Bé, això la ficció, però i a la nostra vida...
Aviam, per molta gent... diumenge a la tarda o un dilluns al matí és un punt de merda.
Sí.
Perquè a partir d'aquí només pots anar cap a millor, per exemple.
Ah, clar, o quan portes tota la primera volta en zona Champions i després no guanyes cap partit des del desembre.
Clar,
no?
Això seria un punt de merda invertit. Comences molt bé i vas cap a baix.
Ara veurem si hi ha inflexió o no.
Veurem si hi ha un final feliç o no. Esperem que sí.
Esperem que hi hagi final molt feliç.
Per exemple, quan la teva parella et deixa pel teu millor amic i perds l'amic... i la parella.
Buah, però o sigui, és molt difícil de sortir d'aquest punt de merda.
Molt de merda, aquest
punt. O et deixa pel teu germà, o pel teu pare.
Que si de la vida deixa ple.
Escolta'm, si anem a fondo, anem a fondo. Mira, referint-nos al títol, aquesta també és un gran punt de merda. Quan et toquen al lavabo en un lloc públic, que per això hi ha gent que és molt difícil, jo estic en aquest grup, i perquè necessito confort, i quan estàs assegut en aquell lloc públic, no hi ha paper.
Sí,
punt
sí.
De merda.
Literal.
Perquè ja no pots, no pots caure més avall.
Literalment, literalment.
Mira, tots en algun moment a la nostra vida ens ha tocat caure ben avall i n'hi ha que no arriben feliços al tercer acte. Però no passa res. Aquí hem vingut a gaudir i analitzar les històries, no a vendre autoajuda. Però, Francesc, si estàs en el teu punt de merda, no pateixis, perquè tard o d'hora arribaran els crèdits finals de la pel·lícula.
No estic en el punt de merda.
Ep.
Ho celebro. Estic en un punt... denunciar-vos un superregal. Mira, quina pompa, tu. No riguis, Josmar. No riguis. Tenim un superregal pels oients de la tarda... Adéu, de la tarda de Catalunya Ràdio. 6 de maig, com a prèvia... 6 de maig, això és de la setmana que ve. Com a prèvia a la visita del Papa Lleó XIV... El matí de Catalunya Ràdio farà un programa especial des de la Sagrada Família. Serà el claustre de la Mercè amb capacitat per només 56 persones. Fins dimecres a les 12 de la nit, tots els oients que hi vulgueu anar, teniu temps per apuntar-vos-hi. Atenció, perquè el programa farà una visita guiada per tota la Basílica.
És preciosa.
Voleu ser un d'aquests 56 oients que podran fer la visita guiada i veure l'especial del matí de Catalunya Ràdio? Doncs heu d'entrar a la pàgina web de Catalunya Ràdio, catradio.cat/visita, no? És que ho tinc escrit diferent, però deu ser .cat, no?
No, és catradio.top.
Ah, és catradio.top?
Sí.
Top de què?
Perquè és tan top que anar a la Sagrada
que està
Família.
Top bé.
És
no pots anar més amunt, no pots pujar més.
Bé, doncs catradio.top/visita. Punt, en teoria. Però és igual, busqueu. I si no, ja us ho explicarem millor. En tot cas, és que, home, catradio.top. Què vol dir punt top?
Perquè és top
punt
la visita.
Top. Bé, doncs, punt top de visita. Hi ha tres preguntes sobre Gaudí i els encertats... Això m'hauria hagut de mirar abans. Però atenció, perquè entre els ulls de la tarda... Espera! Que no ho havia vist, això. Ho acabo de descobrir ara. Entre els ulls de la tarda podem regalar una entrada doble directa.
No cal anar al punt top.
I sense punt top. La tarda arroba 3cat.cat.
Molt bé!
Si envieu un mail a latarda@3cat.cat podeu guanyar aquestes entrades. I ara anem a buscar berenar, perquè jo això del punt top...
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
No, sí, ja veig que l'Ostell també va tenir problemes
sí,
amb el punt
top.
Ah, mira, que tinc la Júlia. La Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut una coca de xocolata aquesta tarda, o no?
He rebut una coca de xocolata aquest matí.
I qui creus que te l'ha enviat?
Doncs tinc una principal persona sospitosa, perquè fa uns dies em va preguntar sobre una direcció.
Ah, i qui és? Qui és?
I m'ha fet sospitar.
Qui és?
Però no sé si és directament aquesta persona
ja,
o està implicada.
Però qui creus que és?
El meu marit.
Com es diu el teu marit?
Robert Rovira.
A veure si és el Robert Rovira. Ja pots saludar, persona anònima.
Hola, bona tarda.
Hola. Confirmem.
Ah,
que
a veure si serà l'amant, no, jo què sé. No, és el Robert. Robert, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Júlia?
Bueno, perquè ha de saber que, mira, diumenge és el dia de la mare, la Júlia és la mare més meravellosa que pot tenir la nostra filla, és la millor parella, la millor companya de vida que puc tenir, i Catalunya ho ha de saber.
Oh! Júlia, què?
Doncs clar, com podeu imaginar, estic molt emocionada ara mateix. I em costa dir unes paraules. Però bueno, jo crec que ell ja sap de sobre que és un projecte de vida junts, que